Des d'aquest dijous, la mascareta ja no és obligatòria a l'aire lliure. Aquesta mitjanit ha entrat en vigor el decret del govern que diu que a partir d'ara, a l'exterior només caldrà portar-ne en actes multitudinaris amb el públic dret o bé assegut si no es manté la distància de seguretat. A més, aquest matí també ha estat el primer dia a l'escola en tota la pandèmia que els infants han pogut anar sense mascareta a l'hora del pati i a totes les activitats que facin a l'aire lliure. Avui volem parlar amb el cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron, el doctor Benito Almirante. Senyor Almirante, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com ha viscut vostè el fet de que avui sigui el primer dia que no portem mascareta a l'exterior? Tot i que, deixi'm dir-li, que he vist molta gent que la feia servir.
Bé, segurament durant uns quants dies aquesta serà la visió més habitual, perquè la gent de moment encara no s'ha fet la idea que aquesta instrucció ja no és d'obligat compliment. I a més, la societat té una certa confusió, perquè si fa una setmana li hem dit que era obligatori posar-la perquè era molt important i una setmana més tard ja no és obligatori, doncs probablement la gent ara pensa, ostres, a veure què és més adequat, posar-se-la o no posar-se-la. Per tant, han de passar uns quants dies perquè la gent es convenci que en l'exterior no hi ha cap risc de transmissió en condicions habituals.
Es podria haver retirat la mascareta abans a l'exterior, doctor?
Sí. Estic completament d'acord que en l'exterior, en les condicions habituals de vida, és a dir, que no hi hagi una aglomeració important de persones i sobretot de forma estàtica, doncs la possibilitat de transmissió del virus és pràcticament nula. Per tant, és un instrument que més val reservar-ho per les condicions en les que és molt útil, que són els interiors.
Quan parla vostè de retirar mascaretes a les escoles i que es comenci a pensar la població pediàtrica i adolescent, què vol dir amb això?
Home, això vol dir que arribarà un moment en què el virus es comporti d'una manera diferent al que s'està comportant fins ara, de manera que afecti molta gent o un nombre relevant de persones, però amb una càrrega de malaltia greu molt poc important. I en aquell moment pues, hem de començar a retirar totes les restriccions que tenim fins ara. Una situació similar a la que ja estan fent d'altres països del nostre entorn, concretament països del nord d'Europa, ja ho han fet, retirar les mascaretes als interiors i a tots els espais i deixar-la només com un instrument protector d'ús voluntari, és a dir, les persones que estiguin més bé portant la mascareta les han de portar. I, per tant, jo crec que començar per l'entorn escolar és molt convenient perquè aquí sí que sabem que el risc de malaltia és pràcticament nul, el risc de malaltia greu és pràcticament nul.
Vostè, doctor, ha defensat que ha arribat el moment de començar a plantejar un canvi en la manera d'abordar la Covid-19. Com serà aquest canvi?
Doncs, bàsicament, centrant tots els esforços en la població vulnerable, perquè ara ja sabem molt bé i si no canvia la situació que ara estem observant amb aquesta variant, que és una variant que té molta capacitat de transmissió, però que afortunadament dona més malaltia, i sobretot la gent majoritàriament està vacunada, doncs hem de centrar tots els esforços i totes les activitats en la gent vulnerable, en la població vulnerable, que són la gent que té doncs, malalties de base, la gent que té alteracions del seu sistema immunitari, com els trasplantats, els malalts que tenen càncer, els malalts que tenen malalties hematològiques, etc. Doncs aquests són en la població de malalts en què hem de centrar tots els esforços de diagnòstic, de prevenció, de tractament, i després tota la resta de la població han de començar en un moment determinat a fer vida normal. És a dir, que quan la persona tingui una malaltia per Covid no caldrà que vagi a diagnosticar-se al centre de salut, sinó que es podrà fer un diagnòstic, com s'ha fet sempre, d'un refredat comú, haurà d'estar a casa un o dos o tres dies mentre que no es trobi bé i després tornarà a ser l'activitat normal. És un canvi molt important, però és el canvi en el que s'ha de caminar per tornar a fer una vida normal que probablement el podrem fer dintre d'un temps.
Aquest canvi serien els propers dos o tres mesos?
És molt probable. Si la infecció continua baixant el ritme que està baixant els darrers 8 o 10 dies, és molt probable que d'aquí a dos o tres setmanes el volum de pacients infectats no sigui molt baix. I el que és més important per començar a fer totes aquestes activitats de canvi important, doncs cal que els hospitals estiguin més buits. Encara tenim un volum de pacients ingressats bastant elevat i això doncs, complica l'atenció hospitalària. Necessitem que no arribin pacients nous a l'hospital. perquè per poder fer aquests canvis hem de tenir un hospital, si no buit completament, perquè potser no el tindrem buit fins que no passi més temps, sí, amb una quantitat de malalts que permeti fer una activitat absolutament normal de l'hospital com si no existés la Covid.
Vostè no té una bola de vidre, vostè és metge, però ha dit vostè que l'estiu del 2022 podria ser com el del 2019.
És molt possible, d'aquí a l'estiu encara falten 4 o 5 mesos o 6, i home, és un temps molt llarg. Ara bé, tot això pot passar si no hi ha un canvi molt important en el virus. Tota la comunitat científica en aquest moment està d'acord que és altament improbable que el virus faci un altre canvi molt rellevant en la seva estructura, bé, que en molts territoris com el nostre, doncs majoritàriament la gent està vacunada i ben vacunada. Per tant, tot fa pensar que això es podria veure d'aquí en aquests mesos, però evidentment amb aquesta pandèmia moltes vegades hem fet previsions de coses que podien passar i després no s'han complert, i per tant hem de ser cautelosos. És una expectativa que no només la tinc jo, sinó que la té moltíssima gent del món científic i fins i tot l'OMS, que és l'organització que està donant totes les instruccions a gran escala sobre la pandèmia, doncs ja està parlant d'una fase postpandèmica en la qual es vagi recuperant la vida normal a poc a poc.
Hi ha molts especialistes com vostè, en malalties infeccioses, que han estat molt crítics amb algunes de les restriccions que s'han aplicat i que es continuen aplicant, malgrat que no se sustenten sobre cap evidència científica. Es parla de teatre pandèmic. Ho podem dir així, doctor?
Bueno, això és una manera, no és una paraula que hagi patentat jo, l'he sentit diverses vegades amb diverses persones i diversos professionals. És evident que amb aquesta pandèmia s'han fet moltes decisions que són segurament i que demostrarem i s'ha demostrat que són molt adequades, i d'altres que són segurament molt accessòries. Li posarem un exemple molt clar. La mascareta al carrer ja fa moltíssim temps que coneixem que no té utilitat, però s'ha continuat indicant i fins i tot s'ha continuat indicant de manera obligatòria. Un altre exemple molt clar, el toc de queda
sí.
no té una explicació científica. O sigui, la gent, el fet que faci un toque de queda no vol dir que la gent no pugui fer activitat. El que limites és el seu moviment, però això és una cosa que no té res a veure amb la transmissió. I per exemple, tot el que fa referència a la presa de temperatura, això ja sabem gairebé des de la primera onada, que hi ha moltíssima gent que no té febre mai, o que té molt poca febre. Vull dir, són actituds que s'han pres de manera sistemàtica. Tot el que és la neteja ambiental, que van començar fins i tot tancant els supermercats per netejar tots els pots que hi havia, possible que havia tocat alguna persona, o fins ara, que entrem en un puesto i abans de seure en una taula hi ha una persona que la neteja dos o tres vegades amb una solució especial, això no té cap mena de sentit. És evident que hi ha una higiene de la superfície, però no al nivell que l'hem portat, no?
Per tant,
hi ha molts aspectes de la pandèmia, d'actituds que s'han fet en la pandèmia que no tenen cap base científica. D'altres sí que ho tenen.
Òbviament.
N'hi ha moltes que tenen poca base científica.
Perquè hem de recordar, doctor Almirante, que el virus es transmet per l'aire.
I a més, no només es transmet per l'aire, sinó que és un aire que fonamentalment està relacionat amb dos aspectes molt importants. Un, la proximitat entre les persones. És a dir, que si nosaltres tenim una persona a menys d'un metre o metre i mig, que això sí que aquesta sí que és una mesura molt clara, doncs aquesta persona es pot transmetre el virus per gotes que surtin de la seva via respiratòria, o bé perquè estem en un ambient tancat en el qual hi hagi gotetes molt petites, aerosols, que estiguin circulant perquè no hi hagi una bona ventilació i estem una estona llarga dintre d'aquest espai. Però ha de ser sempre a través de l'aire. És l'aire el que transmet el virus i no cap altre. A veure, des del punt de vista teòric, podria ser que nosaltres tenim un contacte directe amb una quantitat molt important de virus i aquesta quantitat ens la posem a les nostres vies respiratòries, potser sí que tindríem una infecció, però això és extraordinàriament infreqüent, per no dir gairebé impossible.
Per últim, li vull preguntar, queden poques hores perquè reobri l'oci nocturn. Per a caució, les discoteques?
Bé, fins al punt que la gent que estigui allà sigui responsable. Evidentment, la normativa d'accés amb aquests espais comporta que la gent estigui amb mascareta tot el temps que no estigui consumint.
Doncs li agraeixo, com sempre, al cap de malalties infeccioses de la Vall d'Hebron, el doctor Benito Almirante, que sempre té a bé atendre aquestes trucades que fem des de la cadena COPE. Li agraeixo molt. Gràcies i bona feina, doctor.
Molt bé, gràcies a vostè. Bona tarda.